L'entitat feminista per antonomàcia de la ciutat, Hora Bruixa, ha organitzat un cicle formatiu per repensar les noves pautes d'acció de la lluita feminista. La iniciativa, que comptarà amb ponents especialitzades en diferents temàtiques, com la directora de cinema santcoatenca Julia de Paz o la politòloga Georgina Monge, començarà dijous de la setmana que ve amb la xerrada Un feminisme per aquí? Per parlar d'aquest cicle formatiu en concret i de feminisme en general, tenim amb nosaltres l'Anna Sala i l'Olivia Rueda, membres d'Hora Bruixa. Molt bon dia i benvingudes.
Bon dia.
Comencem, si us sembla, per allò més genèric i després anem a concretar amb totes aquestes ponències que teniu preparades per aquests mesos que venen. Del 16 de gener al 30 de maig tenim per davant un cicle de 7 formacions feministes. Per què considereu que és necessari que ens seguim formant en feministes, alguns seguim formant i alguns potser que es comencin a formar?
Sí, doncs el feminisme és un moviment global que ens parla de tot, ja que, o sigui, analitza una realitat que ens envolta i, per tant, s'ha de seguir actualitzant. Cal una formació profunda, no només xerrades puntuals, perquè és una situació complexa i la formació, doncs, també ha de ser-ho.
I ara ens... constant, no? En constant canvi com la societat mateixa.
Mm-hmm. I ara ens, com a col·lectiu, portem més de 10 anys formant-nos i fent acció política, però per seguir avançant cal seguir formant-se. Per tant, volem una societat feminista que sigui capaç de deixar enrere totes aquestes com preconcepcions i el sistema capitalista que ens ofega, sobretot... Ui, quina dos.
Molt bé. Entre les causes que apunteu al comunicat de presentació del cicle que fan perillar el feminisme, mencioneu, entre d'altres coses, els atacs de l'extrema dreta, els discursos d'odi a les xarxes socials, la manosfera, el retrocés en drets fonamentals de les dones o la repressió que pateixen les persones amb identitats dissidents. Si us sembla, anem per pams i desgranem una mica tots aquests factors. Quina és la posició de l'extrema dreta respecte al feminisme, tot i que crec que més o menys tothom té una idea general, però allò que us preocupa especialment?
Sí, per nosaltres, de fet, és difícil desgranar-ho, no? I és també un repte, no? que tenim, i per això també una de les xerrades doncs, parlarà d'això, perquè tot forma part de la mateixa lògica, no? És a dir, que tal com va avançant l'extrema dreta, és un atac directe i frontal, no? contra el feminisme, en tot el que suposa, doncs, per nosaltres, un retrocés, no? en els nostres drets. Aleshores, clar, veiem com les polítiques que defensa l'extrema dreta, no? doncs, són polítiques masclistes directament, no? que defensen el paper de la família tradicional, que defensen les desigualtats salarials, no? tot amagat doncs, amb un discurs que sembla un discurs superficial, bàsic o inclús que utilitza l'humor, no? per anar avançant, però que realment va fent doncs, el que deia, no? que nosaltres retrocedim i que tant les dones com les persones amb identitats que no encaixen amb aquesta norma, no? que es defensa
aquest binarisme.
Exacte, des del que és doncs, el binarisme de gènere o el que serien les normes, doncs, la heterosexualitat imposada, no? doncs, tot el que no encaixa amb aquesta norma que diem, no? doncs, cis, heteropatriarcal, doncs...
Allò que s'emmascara de tradició, no? Potser des del discurs polític.
Doncs viu aquests atacs, no? I no és casualitat, no? que veiem doncs, com hi ha pallisses al carrer a persones, no? per la seva identitat de gènere, per la seva orientació sexual, i tot això des de l'extrema dreta s'amaga, s'emmascara, no? i es normalitza també.
Les xarxes socials són un altre espai hostil, ho són per a moltes persones, però especialment per a moltes dones. En què voleu incidir sobre els problemes que tenim les dones i la societat en general a les xarxes socials?
Fas tu i jo... Clar, o sigui, per nosaltres tot el que és plantejar-nos les xarxes socials també com un altre terreny, no? on les dones, les persones amb identitats dissidents viuen i vivim violències, és doncs, incorporar també aquesta mirada, no? i entendre-ho com algo que les xarxes socials cada vegada han anat tenint més importància, no? i és un espai des del qual socialitzem, mostrem la nostra opinió, no? per tant, volem incloure tot això en aquest anàlisi, que a vegades ens fa com cosa, no?, ficar-nos-hi perquè sembla com que queda com un món a part, no?, i forma part també de la quotidianitat, del dia a dia, per tant, volíem incloure-ho també i com deia al principi l'Olivia, no?, doncs fer una reflexió profunda també d'aquests espais, encara que sigui un espai virtual.
Creieu que és un espai especialment hostil, a més amb el moviment feminista, les xarxes socials?
Aviam, a les xarxes socials el que tenen és que poden ser un altaveu i poden ser un altaveu pel moviment feminista però també per qualsevol altre tipus de moviment, ja sigui feminista o antifeminista. Mm-hmm. Per tant, primer, que és un espai segur i que és un espai hostil. Si el masclisme és estructural, també és, una, és estructural dintre de les xarxes socials. Mm-hmm. Llavors, doncs, aquí entra doncs, tot el tema de la manosfera, els incels, que són com un grup de...
Explica'ns, Olivia, què és la manosfera, perquè sí? Potser és un... Sí, crec que potser és un concepte d'acord. Que algun dels nostres oients no té del tot interioritzat i està bé que ens expliqueu i ens detalleu què és exactament.
Vale, la manosfera ve bàsicament de man, que és home en anglès, i esfera. Llavors, és com una espècie de grups digitals als quals es centren molt en l'odi cap a les dones, però des d'una posició d'incel, que és involuntari celibate en anglès, celibat involuntari, és a dir, nois, joves o grans, no té tant a veure, que culpen a les dones de que ells no siguin, de que ells no lliguin o no siguin atractius perquè ells tenen una concepció que és la piràmide de la manosfera. És a dir, les persones estan classificades de l'1 al 10, llavors, a dalt de tot estan els homes, que són un 9, un 10, un 8, al mig estan totes les dones i a baix estan ells, que són com per ells els més oprimits i els que ho estan passant pitjor, perquè les dones, que encara que siguin un 6, entre moltes cometes, volen estar amb el noi que és un 10, que és ric, que té una bona feina, que s'ha independitzat, que llavors, doncs allà estan i també és com... una manera que ells veuen perquè tenen... O sigui, torno a començar. Si és tan atractiu és perquè dona un model d'home molt concret. Uh-huh. És a dir, has de cobrar això al mes, has de tenir aquestes possessions, has de tenir aquest èxit amb les dones. Per tant, és una manera, entre cometes, molt fàcil de veure quina és la...
Una... Les escletxes, no?
Exacte. I una masculinitat molt més enfatitzada.
I que d'això es culpa també el feminisme, no? Mm-hmm. Com el que ha creat doncs, aquests problemes, no? Al final, mm-hmm. com que una mica el discurs també se li dona la volta, no? Per culpar d'una situació que, no? que és X, no?
Exacte.
Doncs això.
És una, no sé si dir-ho un moviment, però una línia de pensament que potser era molt potent fa uns anys als Estats Units i potser que estava com molt localitzat mm-hmm. en aquella part del nord global, però que a poc es van veient aquests comportaments mm-hmm. més a Europa, a Catalunya i a l'estat espanyol. No sé si coincidiu que, mm-hmm. que sembla que no sí. s'importa sí. també totes les coses que no acaben de funcionar.
Fet, sí, de fet, hi ha debats no, que s'han tingut des del feminisme als Estats Units que a vegades no els hem acabat de mirar massa no, i després veiem com els podem reproduir mm-hmm. aquí i ens els tornem a plantejar de zero, no? Una mica com també tot el tema de l'humor. No? Jo fa temps em vaig llegir un llibre que es diu La teoria de los normis, que parla de la cultura del meme no, i com això doncs, s'utilitza també per fer guanyar a la dreta, no?, i fer que pugi. Ara mateix també tornem a veure als Estats Units com els resultats de les eleccions, no?, tot això, doncs, crec que és important, tot i que no sigui exactament el nostre context, veure a nivell global què està passant per també pensar nosaltres en la nostra realitat.
Ara que parles de la nostra realitat, quins són els drets fonamentals que considereu que estan en perill ara per ara a l'estat espanyol, on en les últimes eleccions, tant al Parlament de Catalunya uh-huh. com a Espanya, l'extrema dreta a poc va aconseguint uh-huh. Més terreny, la dreta i l'extrema dreta en general.
Sí. Per nosaltres, clar, són molts, no? En realitat, els drets fonamentals que es troben en perill, tot i que a vegades no els veiem directament atacats, no? Perquè, com deia, a vegades el discurs es camufla, no? Doncs sembla que no hi hagi un atac frontal, però veiem com el dret a tenir una educació sexual inclusiva, per exemple, es posa en qüestionament constantment, es posen barreres, es posen traves, no? Els drets sexuals i reproductius en general que partits com Vox, per exemple, han utilitzat, no? Per bueno, sí que fer atacs discursius frontals, els drets de les persones LGTBIQ+, que a més fa re, no? Vam veure com una notícia, no? Doncs que el PSOE havia, bueno, havia com fet una esmena, una sí. moció, no? Etcètera, per treure aquesta Q i més, no? Una mica com, ostres, des de quin punt es decideix això, no? Des d'un punt en el qual no s'està visquent aquesta realitat, no s'està entenent el discurs, no? No s'està entenent per què aquestes identitats necessiten uh-huh. ser visibles. Bueno, i després també drets, no? Així més generals com el dret a viure una vida lliure de violències masclistes, que de fet, bueno, últimament hem tingut també no sé quantes notícies, no?, de casos d'assetjament, de polítics, d'artistes, no?, que han estat assenyalats, no?, per assetjaments sexuals. Ara fa res veiem, no?, com l'Anna Polo també assenyalava el Quim Morales, doncs, per un cas
que més ha fet aflorar encara més casos d'altres dones periodistes que han explicat situacions molt semblants en el seu entorn laboral.
Que a vegades creiem que són situacions com... Oh, sobrevingudes, no? Ostres, ha passat això. Oh, quina casualitat, ha passat això a una altra companya, no? També. I això són atacs també a drets fonamentals, no? Que tenim. Aleshores, cal també protegir-los una mica, aquests drets.
I parlant també, n'heu fet una pinzellada al principi i ara amb aquesta esmena que va fer el PSOE també amb les persones amb identitats dissidents, no? Que també es tractarà en aquest cicle de formacions.
Sí.
Com plantegeu aquest cicle? Seran formacions tancades, magistrals, és a dir, que vindrà el ponent o la ponent en aquest cas a fer la seva xerrada? O també hi haurà un espai per a la reflexió, per al debat? Com s'organitzarà, diguéssim, l'estructura?
Aviam, nosaltres, les ponents que venen, són ponents que han dedicat molt temps i molt estudi per de la seva formació en el tema que venen a parlar. Per tant, sí que plantegem un format bastant magistral, tot i que també ens agrada tenir un espai obert de debat, com les preguntes del final, tot i que tampoc volem que sigui el típic debat entre dues persones o entre una persona del públic i la ponent. Per tant, bueno, nosaltres estarem per allà dinamitzant. Així que sí, serà més magistral i preguntes després.
Un cop analitzada una mica la situació general pel que fa al feminisme i als objectius d'aquestes formacions, fem un cop d'ull, si us sembla, aquestes 7 ponències que heu plantejat. Suposo que ha sigut difícil també triar-ne només 7, perquè el feminisme és molt plural i té moltes arestes com la vida mateixa. Quins temes es tractaran en cadascuna d'elles i amb quines ponents compteu per aprofundir-ho? Si us sembla, comencem com pel principi amb la informació que ens vau fer arribar a la presentació i a la nota. El cicle comença el dijous de la setmana que ve, que és dia 16, amb un feminisme per aquí. On se celebrarà, quina és la ponent convidada i en general quins temes es tractaran, així cadascú pot anar-se apuntant com a l'agenda d'alguna manera, no? Aquelles indispensables o que més li interessin, si és que no pot anar totes.
Sí. Doncs sí, començarem amb aquesta xerrada, que la idea és doncs plantejar-nos una mica aquests debats històrics, no?, que estan oberts, de tornar-nos a plantejar quin és el subjecte o subjectes del feminisme, qui ha de tenir veu, qui pot tenir-la, qui no, per què, no? Com tot això és el que volem plantejar en aquesta xerrada, que la guiarà, no?, la Laia Jubany, que és una militant feminista i també militant d'Endavant, graduada en Economia, amb un màster de Història Econòmica i un postgrau en Anàlisi Crítica de l'Economia Capitalista. Per tant, una mirada bastant des de l'economia, però amb aquesta vessant també social, no? La Laia Jubany ha fet ja alguna xerrada aquí a Sant Cugat perquè bueno, ens agrada com la manera que té d'analitzar, no?, i estructurar també aquests temes que a vegades són complexos i que són difícils, no?, de transmetre de cara en fora.
Tenim hora i lloc?
Sí, serà a les 7 a Cal Temerari.
Serà com el punt on es faran la majoria de les conferències?
Sí, la majoria es faran allà, la majoria també seran en dijous i més o menys l'horari sobre les 7, però també n'hi haurà alguna que caurà en divendres, una altra en diumenge i una també intentarem fer-la en algun altre espai per poder fer, doncs, celebració del 12è aniversari.
D'hora bruixa,
Sí, l'última xerrada.
Una dotzena.
Sí.
La segona formació serà Retorn al passat, extrema dreta i discursos d'odi, i en parlàvem una mica a l'inici d'aquesta conversa. Serà també dijous, serà el 6 de febrer. Cal Temerari?
Sí, també a Cal Temerari.
I amb qui comptarem?
I comptarem amb la Vita, l'Alba, que el seu nom de cantant, de rapera, és Vita, i amb la Cesca Gasull, que també, doncs, és també militant feminista, també militant d'Endavant, com la Laia Jubany, en espais diferents, i que també ens ha acompanyat en alguna xerrada que hem organitzat amb altres col·lectius i així. I la Vita, doncs, és coneguda, no?, pel seu grup de música Tribade, però també, a part de ser cantant, no?, i rapera, doncs és educadora i graduada en psicologia i ha estat sempre vinculada als moviments socials. Surt també en un documental que parla, no?, de l'extrema dreta a les xarxes socials, que va sortir per TV3, dirigit per David Bou, si no m'equivoco, i per tant creiem que era interessant, doncs, també incorporar aquesta mirada, no, a la xerrada. La Cesca és graduada en Relacions Internacionals, com he dit, també militant, i té interès i experiència, no, de fa bastants anys, en qüestions relacionades, doncs, amb el feminisme, el gènere, l'alliberament sexual i de gènere i la violència masclista.
Hem parlat al principi de tots aquests discursos de l'extrema dreta, com afecten les llibertats de les dones. No sé si també abordareu a la formació, o si us preocupa com a entitat, com a Hora Bruixa, aquests discursos que malauradament estan seduint part del col·lectiu de persones joves, no? Que potser ens semblava que era una etapa que ja no es tornaria a veure, perquè ens semblava una cosa com molt retrograda del passat, però la realitat és que continuen tenint força en una part de gent jove. No sé si precisament també es pot abordar, si s'abordarà.
Sí, de fet és una xerrada que pensem que és interessant perquè apel·la a públics molt diversos, no? Tant al col·lectiu, no?, el sector més jove de la població d'en Sant Cugatenca, perquè les persones que duran a terme aquesta xerrada són joves o són referents per joves, no?, i també a persones que formen part, doncs, del món de l'educació, o a pares i mares, no?, també amb interès per entendre una mica més com funciona aquest món. Per tant, crec que pot ser una xerrada molt interessant.
Per dotar-nos d'eines al final, no?
Sí.
La tercera és Família, Refugi o Presó. També serà el dijous, el 20 de febrer. Un entorn, no?, que com a societat amb tanta història catòlica, doncs, té com molt pes en la nostra societat, la família, però que entenc que a vegades, i per a moltes persones, pot ser al contrari d'allò que s'espera que sigui la família.
Sí, de fet, d'aquesta xerrada encara no podem desvelar les ponents, perquè estem encara acabant de confirmar amb elles, bueno, estem en contacte amb un parell de ponents, però sí que el tema, no?, sí que el tenim plantejat, i és una mica per on anaves, no?, que a vegades ens plantegem la família com una cosa estàtica, no?, que ve donada amb una forma o una estructura concreta, com si això no fos qüestionable, i com si fos un espai que donem per fet que és un espai de cures, on ens hi sentim a gust perquè és la nostra família, no?, i moltes vegades és un espai d'opressió, no?, per això aquest títol, Família, Refugi o Presó, una mica amb la intenció, doncs, de qüestionar-nos, no?, si realment doncs, la família sempre ha estat així o no, o si a tot arreu funciona de la mateixa manera, i també, doncs, si és una estructura que doncs que alimenta també en part, no?, el sistema capitalista, perquè hi ha interès a vegades que hi hagi una estructura de família, doncs, potser més tradicional.
La següent serà, en aquest cas, diumenge, que ens apuntaves, que la majoria serien els dijous, algunes canvien, és el diumenge, per un col·lectiu que a Sant Cugat n'hi ha moltes, que són les mares, però és una ciutat amb moltes criatures, i que té molta tirada també a les xarxes socials, no?, allò de males mares, què ha de ser una mare? Amb qui comptarem?
Doncs aquesta ens fa especial il·lusió, totes ens en fan, però contarem amb la Júlia de Paz, que és una companya i amiga, no?, de moltes de nosaltres, que a més ens ha acompanyat en diferents moments, no?, del col·lectiu. Doncs, per exemple, estava present, no?, doncs, en tot el moment de 8.000 motius, d'estar les vies, ens ha acompanyat bastant en tot això. I la Júlia de Paz és doncs, una santcugatenca, directora de cinema, i amb una sensibilitat especial per parlar de violència masclista a través de la pantalla i de conceptes també difícils d'explicar, com és, doncs, tot això que comentaves bueno, de les males
mares,
que és la
maternitat, no?
Exacte, la maternitat. Amb ella el que farem és doncs que passarem al seu primer curtmetratge, que es diu Ama Corto, del qual ara està acabant de fer la pel·lícula, que tenim moltes ganes de que surti, i en aquest espai el que volem, aquesta serà en diumenge al matí, ja acabarem de publicar horaris i tot això a les xarxes, i el que volem és, doncs, apel·lar a les mares, no?, òbviament, i plantejar-nos, doncs, com es construeix aquesta figura de la mala mare, per què es construeix, no?, a través, doncs, d'aquest curt, no?, que ens parla, doncs, d'una situació d'una mare, no?, en una situació precària, on la figura del pare, doncs, està més aviat absent, no?, i com a vegades es construeix aquesta mirada sense tenir en compte, doncs, les dificultats, no?, per tirar endavant amb aquesta situació.
Déu-n'hi-do la feinada que fan Júlia de Paz i altres directores que tenim a casa, molt joves a més, per explicar totes aquestes realitats que havien quedat molt allunyades de la gran pantalla i que es veu que tenen públic, que no és només una qüestió per un públic minoritari. Una altra formació és aportacions i límits dels protocols com a eina. Aquesta torna els dijous, ja a l'abril, el dia 3. Uh-huh. A càrrec de qui anirà?
Doncs estarà a càrrec de Georgina Monge, que ha estudiat Ciències Polítiques i Administració, però després es va especialitzar en Estudis de Gènere i Feminisme i ha cursat un màster d'Estudis de Dones, com era? Gènere i Ciutadania. I ara ha participat durant més de 15 anys al moviment feminista a través del col·lectiu Justa Revolta de Sabadell i actualment treballa com a tècnica de transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Barcelona, però en el seu moment va participar en l'elaboració del protocol de moviment popular de Sabadell. I ara ens en aquesta xerrada, que tracta del, doncs això, dels protocols, uh-huh, volíem abordar una mica quins són les seves limitacions, però aquí també quines eines ens poden aportar, perquè hi ha protocols contra agressions, contra del, doncs, tot tipus de protocols, uh-huh, i repensar una mica la mirada que tenen aquests de, com, doncs això, en les limitacions. De fet, en aquests protocols també els podem veure al Quinto o a la Festa Major Alternativa, i sempre s'han replantejat com una manera de que siguin el màxim efectius possibles.
Creieu que som a Sant Cugat i sou una entitat de la ciutat. Queda molta feina per fer a nivell administratiu per entendre'ns de l'Ajuntament, per tenir una perspectiva feminista a l'ordre de fer les polítiques a la ciutat?
Sí, clar, nosaltres una mica com el motiu de l'existència i de l'activitat política de la Bruixa també en part és què passa a la nostra ciutat a nivell local, no? Uh-huh. Nosaltres, tot i que no ens centrem únicament en les polítiques institucionals, no? Perquè creiem que hi ha política més enllà de la institucional, però sí que veiem com fa falta encara, doncs, que no ens quedem en el paper, no? Que moltes vegades ens quedem en el paper i després a la pràctica, doncs, tampoc canvia la nostra realitat més material, no?, del nostre dia a dia. O sigui, a Sant Cugat segueixen havent situacions de discriminació, segueixen havent-hi desigualtats, segueixen havent-hi situacions de violència masclista, per tant, sí, encara queda molt camí
per recórrer. Anem a la següent formació, és en el timent del racisme com a resposta del poder a les crisis. Ens plantem al maig, el dia 9, aquesta divendres, no dijous. Sí. Em feu 5 cèntims?
Sí, doncs, igualment que amb l'anterior, encara no podem dir les ponents, també estem en contacte amb un parell, però, clar, no podem dir res encara. Tot i això, volem que els temes es concentrin molt en com el discurs racista i aquesta mirada com cap a l'altre, la persona migrant, d'alguna manera fa que s'enalteixi el sistema capitalista, perquè quan és l'altre el que ve a treure'ns la feina, entre moltes cometes, el sistema no té cap culpa. Per tant, és una manera de desviar el focus del problema cap a l'altre i no cap al sistema, que és el que realment està provocant aquest problema.
Doncs segur que ens en donareu més detalls a les xarxes socials quan acabeu de tenir els ponents i arribem ja al final. Cap a on anem? Aquest és el divendres 30 de maig. Entenc que també servirà una mica com de clausura d'aquestes formacions i de perspectiva, no?, de cap a on camina el moviment i la societat.
Sí, aquesta, doncs, com comentava al principi, no?, serà l'última xerrada. Estem buscant, doncs, a on ubicar-la per poder allargar-nos després una mica, no?, i celebrar, doncs, aquests 12 anys del col·lectiu d'Hora Bruixa. Per aquesta xerrada comptarem amb Os Gurgunes, que és llicenciada en Economia Laboral i Relacions Industrials a Turquia. Ella té un màster en Migracions i Mediació Social i actualment treballa com a professora associada al Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida i com a professora col·laboradora al màster de Polítiques Socials i Acció Comunitària de la UAB. Clar, temes d'aquesta xerrada. Ens sembla que tampoc els podem avançar massa perquè serà una mica un recull, no?, de totes les xerrades que haurem anat veient, però sí que el que volem és plantejar-nos, doncs, nous reptes del feminisme, poder reflexionar cap a on ha d'anar la lluita, poder recollir, doncs, com deia, no?, totes les reflexions que s'hauran anat fent a les xerrades i que serveixi una mica com a... doncs veure una mica aquesta llum, no?, de cap a on hem d'anar, cap a on hem de caminar per poder, doncs, seguir avançant.
Ha estat difícil fer aquesta tria de temàtiques i de convidar aquestes ponents?
Ha estat difícil perquè sempre és un repte, no?, doncs, plantejar-se un cicle i que tingui un sentit amb totes les xerrades, però també és veritat que doncs, també una mica posant en valor, no?, la maduresa militant de l'assemblea, no?, d'Hora Bruixa, doncs sí que teníem ja algunes idees, no?, i penso que ja portem anys, no?, doncs, plantejant-nos cap a on hem d'anar, què volem. Per nosaltres era més plantejar-nos quin tipus de cicle volem, i a partir d'aquí tot ha anat bastant rodat, no? I el que volíem, doncs, era això, un cicle que aprofundeixi, no? Que les xerrades divulgatives estan molt bé i són molt necessàries, però sí que hi ha moments en què hem de poder aprofundir una mica més, perquè tenim una realitat molt complexa que, si no, doncs, a vegades ens falten eines per analitzar-la.
12 anys de la Bruixa, ara ho dèieu, també servirà aquest cicle per fer una mica aquesta celebració, entenc, de 12 anys de vida d'Hora Bruixa. Heu vist canvi? Anna, jo crec que tu deus ser el moviment des del principi, o molt al principi, perquè jo et recordo des de les primeres accions. Creieu que la societat santcoatenca ha anat canviant amb aquests 12 anys, i per ser positius anem aconseguint una mica més una visió més feminista de la societat, o quina és la radiografia que feu des de l'entitat?
Sí, jo crec que sí, com deies, estic al col·lectiu quasi des del principi, no des del principi, però sí que he pogut veure, no, doncs, aquesta evolució, tant en la mirada cap al col·lectiu com també algunes coses que han anat canviant a Sant Cugat, no? De totes maneres, sí que és veritat que hem vist com que al principi de sortir al col·lectiu, no, les opinions del propi col·lectiu era com: no entenem per què ha de ser un espai no mixta, no entenem per què ha d'existir un col·lectiu feminista, no s'entenia aquesta lluita, no? Ara mateix, doncs, sí que a nivell discursiu, no, el feminisme s'ha normalitzat, ha entrat a les institucions de forma molt evident, no? I això ens ha portat també una mica a vegades aquest rentat de cara, no, de les institucions, de dir: ostres, ara ens diem feministes, però a vegades fa falta, doncs, aprofundir una mica més, no, en el què vol dir ser feminista. I sí que hi ha hagut, doncs, això, canvis, però per altra banda, no, doncs, com deia, veiem com al final el sistema patriarcal, no, i capitalista, doncs, s'adapta i s'amolla als diferents contextos. I amb tot el que hem anat comentant, no, crec que és evident que, bueno, doncs, que encara falta molt camí per fer, no, i que, per tant, segueix sent necessari i segueix tenint sentit, no, que estiguem aquí.
En l'àmbit local, quins són els reptes que teniu per endavant? Entenc que ara estem molt concentrades en tot aquest cicle de formacions, però què us marqueu d'ara en endavant? Quins són els reptes de l'entitat i que creieu que tenim com a ciutat també?
Havíem comentat que és una ciutat classista que expulsa la classe treballadora. Moltíssima gent ha de marxar, gent jove que s'ha criat aquí, ha de marxar perquè no tenim una cultura gens accessible. I la precarietat també té un biaix de gènere, d'origen. Bueno, el cas de l'Olga, del 8M, que es va tractar l'any passat, i encara seguim amb l'Olga, de la precarització que ella patia, doncs, a la feina, doncs, precisament de l'Ajuntament, que té tot aquest discurs de... Com era?
Bueno, que es parla molt... De fet, en el pla d'igualtat, crec que era, es parla molt, no, del tema de les treballadores, de neteja, de cures, no? I després veiem com hi ha casos de precarització bueno, absoluta, no? Sí. Cap a treballadores que estan, doncs, amb empreses, no? Doncs externes, subcontractades... Aleshores, bueno, una mica això són els reptes que veiem que tenim ara mateix, no, també.
Queda feina per fer. De moment ens concentrarem en aquestes 7 formacions ben diverses i per abordar diferents perspectives feministes. Anna, Olivia, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Contades, per explicar-nos una mica més en detall del que podíem haver explicat fins ara d'aquest cicle que heu preparat, i que aquests 12 anys d'Hora Bruixa els celebreu com toca. Segur que seguirem parlant i seguirem parlant dels reptes que tenim com a ciutat. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. A